en profunditat, amb Roger Isern.
Raquel Serrat, coordinadora territorial d'Unió de Pagesos aquí a les comarques de Girona. Primer de tot, gràcies per atendre'ns. Què tal, com estàs?
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bé, Raquel, anem per pams. Explicarem una mica també als oients i als espectadors de com ve aquesta entrevista, però bé, si parlem d'Unió de Pagesos i parlem del camp, de la nostra terra, jo crec que és obligat preguntar-te per començar aquesta entrevista per les pluges, no?, d'aquestes últimes setmanes. Era un desig, no?, per aquest 2025 i segurament la millor notícia del que portem d'any a nivell del camp, aquestes pluges que han arribat, no?
Doncs sí, a nivell de tot Catalunya portàvem 3 anys molt complicats pel tema de la sequera, on s'han vist fins i tot en perill de continuïtat de diferents explotacions agràries i ramaderes de casa nostra. Per tant, la pluja és beneficiosa per tothom, però pel nostre sector és imprescindible.
Evidentment, després d'aquestes pluges, les xifres són gairebé històriques, si parlem a nivell de Garrotxa, pel que fa a pluja, una pluja que ha anat molt bé també per al camp, i evidentment un dels altres protagonistes quan plou és el riu. Tot plegat, aquesta entrevista sorgeix de que fa uns dies vam parlar amb l'exdirector del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, geòleg, com és en Josep Maria Mallarac, referent al riu. A nivell d'Ajuntament, també és un tema que ha sortit en les darreres setmanes sobre diverses taques que han aparegut al riu Fluvià, de contaminació, que la gent es preguntava què passava. Evidentment, aquí el riu no es contamina per l'aire del cel, però sí que es contamina per diversos factors. Des d'Unió de Pagesos, us heu sentit, podríem dir, atacat, Raquel, no sé si és la paraula o no, perquè sempre quan passen coses, el sector primari apareix en aquests aspectes. Perquè la gent ho sàpiga, quin és el punt de vista vostre quan sempre, a vegades, es relaciona el camp amb el riu i aquesta contaminació, no sé quin és el vostre punt de vista.
Sí, quan passen fenòmens com aquest, doncs moltes vegades se'ns assenyala directament, no?, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, el transport, fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària, no? I és veritat que quan venim de períodes de sequera molt importants com aquest, doncs es produeixen amb el que en diem els rius morts, que no només tenen cabal quan hi ha pluges abundants, doncs després quan plou, doncs la contaminació també va a aigües avall i s'acumula, no surt aquesta contaminació acumulada. L'article del senyor Mallarac només ens va servir de partida per posar sobre la taula, doncs, això, no? Que no se'ns assenyali directament a nosaltres, com parlava ell, de fertilitzants, de nitrats, que és veritat que hi són, però no només per la nostra activitat. Altres activitats també provoquen l'acumulació d'aquests minerals, no? I, a més, l'activitat agrària utilitza aquests substàncies com a fertilitzants perquè ho necessitem, perquè les nostres produccions siguin òptimes, no? I, a més, ho fem sota unes estrictes normatives que ens imposa tant a nivell autonòmic, estatal com europeu. Per tant, i ho portem registrat tot, tenim les inspeccions corresponents, vull dir que fem les coses bé. I ho trobem injust que se'ns assenyali tan directament moltes vegades.
Ara comentes que vosaltres seguiu, evidentment, unes directrius. Quines en concret seguiu, Raquel? Perquè la gent ho entengui una mica, perquè sempre potser la gent o algú pensa, ostres, clar, tota l'aigua bruta que genera des del sector primari acaba al riu, etc, etc, etc. Quin és el vostre sistema per, evidentment, evitar i preservar la qualitat no només de l'aigua del riu, sinó de l'entorn?
Perquè les nostres collites siguin com han de ser, doncs necessitem fertilitzants. Hi pot haver fertilitzants orgànics, com els fems o els purins, o els fertilitzants químics, no? Tant un com els altres, hi ha una, com he dit, una normativa estricta de com i quan i fins i tot la quantitat que hem d'utilitzar per metre quadrat de terreny i per cultiu determinat. Si ens passem i provoca un problema mediambiental, doncs evidentment que això se'ns persegueix i se'ns sanciona, i així ha de ser, perquè ho hem de tenir regularitzat, no?, tot això. Però no pot ser que una persona vegi un tractor amb una cuba de purins i ja el senyali com si estigués fent un crim, no? Que està fent una activitat agrària necessària i que ho està fent, doncs, seguint això, no? Aquestes normatives que regulen en cada moment quan es pot aplicar aquest adobat, amb quines quantitats i de quina manera.
Aquí hi ha molts actors protagonistes, evidentment, en aquestes situacions, i un dels actors, no, són les administracions. No sé, Raquel, des d'Unió de Pagesos, què creieu que poden fer les administracions? Em refereixo no només a ajuntaments, sinó, per exemple, Agència Catalana de l'Aigua, etc, etc. Què poden fer per evitar situacions com la que, per exemple, es veu a Olot en les darreres setmanes, que apareixen aquestes taques de contaminació al riu Fluvià?
Com en períodes de sequera, doncs sembla que tot, o sigui, el problema està sobre la taula, tothom en parlem, tothom proposa mesures, però quan plou sembla que ens en oblidem, no? Tenim memòria de peix en aquest sentit i no pot ser. Tot el que hem viscut aquests anys, amb el que hem arribat a patir tots plegats, hem de fer els deures que ens hem posat i les administracions tenen la seva part també molt important de fer-ho, no? Que és doncs, millorar tots els sistemes de reg, gestionar les aigües, tant les grises com les negres com les pluvials, que és això és feina dels ajuntaments i ho han de fer-ho. I no pot ser això. No permetrem des d'Unió de Pagesos que quedi un altre cop, com va passar l'any 2008, que també vam patir una sequera important, que tothom va posar mesures sobre la taula, però que llavors va ploure i hem arribat al 2022, 23, 24 i no s'havia fet res del que s'havia promès llavors.
Si mirem a nivell d'Olot i a casa nostra, es parlen de dues coses. A nivell d'Olot, l'Ajuntament fa unes setmanes, a l'últim ple sortia les xarxes separatives, i a nivell més comarcal, la famosa, ja deixa-m'ho dir així, depuradora de l'Alt Fluvià. Des d'Unió de Pagesos, considereu que poden ser dues solucions, dues vies per evitar situacions com les que estan passant a dia d'avui?
Sí, evidentment que sí, això són mesures doncs, que si es poden aplicar s'han de fer, però nosaltres anem un pas més enllà i és que quan entrem en un estat d'emergència per sequera, s'aplica el que en diem el decret de sequera. Aquest decret de sequera el que determina és que en l'activitat agrària es redueix l'utilització de l'aigua en un 50% i en l'activitat ramadera un 80%. Això és moltíssim i el que comporta moltes vegades que la gent doncs, deixi de produir. Tenim el compromís de l'administració que es farà una revisió d'aquest decret de sequera i que ens iguali o ens equipari a qualsevol altra activitat econòmica. Et poso un exemple, per exemple, a la indústria només se li redueix un 20% l'utilització de l'aigua. Per tant, doncs, que siguem tractats amb igualtat de condicions. Primer, perquè la nostra activitat i el que no podem oblidar és que estem produint aliments i que nosaltres no malgastem l'aigua, nosaltres utilitzem l'aigua. L'utilitzem per produir aliments i torna al sistema, o sigui, a l'aqüífer, no? I, per tant, no n'estem fent un mal ús.
Després d'un altre tema relacionat estrictament d'actualitat pel que fa a l'aigua, fa poques setmanes la zona del Fluvià Muga ha passat de l'estat d'excepcionalitat al d'alerta. Això a nivell de sector primari, Raquel, entenc que la relaxació de les mesures també us ajuda, és una mesura que evidentment ajuda al sector.
Sí, perquè com et deia, quan s'està en estat d'emergència, doncs se'ns apliquen unes restriccions molt estrictes i, per tant, flexibilitzar això també assegura doncs, unes collites més òptimes i que els pagesos es puguin planificar en fer, doncs, en tornar a la normalitat en la seva producció.
Abans també deies que a vegades a nivell institucional potser s'oblida del tema de l'aigua quan es plou i sí que s'entén més pendent, evidentment, els últims anys amb sequera. Creus que fa falta actuacions ràpides a dia d'avui pel que fa a aquest aspecte o, evidentment, si això va passant els anys, ens podem trobar situacions com les que, per exemple, estem veient al Fluvià a dia d'avui?
A nivell científic se'ns estan dient que episodis de sequera es poden anar repetint. Doncs, com he dit abans, hem d'aprendre del que hem viscut i posar-nos a treballar tots i assumint tots, cada un, la nostra responsabilitat. A nivell de ciutadania, a vegades costa prendre consciència dels problemes de sequera perquè mentre obrim l'aixeta i ragi aigua, doncs potser no en som prou conscients, no? Però tots tenim el deure de valorar aquest bé que tenim i de fer-ne un ús adequat.
Ja que et tenim aquí, deixa'm aprofitar-te també perquè últimament amb el sector, a banda de parlar de sequera, també hem parlat d'una altra paraula que apareix molt, com és la burocràcia. No sé com estan les coses, Raquel, si les coses estan millorant, si evidentment encara tenim aquelles imatges de la retina, no? On el sector es va bolcar a les carreteres, on evidentment va sortir a protestar. No sé com està el tema a dia d'avui.
Sí, al marge de les mobilitzacions que hi va haver ara fa una mica més d'un any, des de l'any 2023, la Unió de Pagesos tenia el compromís de crear una taula de desburocratització amb el departament. No es havia posat en marxa, i ara per fi ja m'heu aconseguit que es posi en marxa. Se n'han celebrat dues, una a nivell tècnic, o sigui que són tècnics del sector i tècnics de l'administració que es reuneixen per mirar doncs, els processos que es poden anar simplificant o eliminant, i un més a nivell doncs, institucional, no?, amb el departament per informar-nos del que s'ha fet. S'avança molt i molt a poc a poc, s'ha d'anar molt més ràpid a treballar amb aquests sectors. Des d'Unió de Pagesos tenim propostes per diferents sectors ja especificant tots els processos que es podrien simplificar. Per exemple, el sector porcí tenim molt treballat i hi ha la proposta sobre la taula del departament, però no acabem de veure que això es faci efectiu. A l'última reunió que vam celebrar vam tenir més la sensació que s'estava simplificant la seva de burocràcia que la del pagès, no? Per tant, continuarem insistint i creiem que és molt necessari. Som conscients que no només és el sector agrari que pateix la burocràcia, però sí que el nostre és que és exagerat, perquè estem duplicant informacions, estem bueno, tràmits que no tenen cap mena de sentit, només per acabar justificant la feina d'un tècnic, no? Que es vol cobrir les espatlles moltes vegades i no vol assumir la responsabilitat que li toca.
Amb el que expliques, en un futur ja sigui més llunyà o proper, descarteu o no descarteu tornar a sortir a protestar? És una cosa que us passa pel cap o a dia d'avui, no?
Unió de Pagesos té 50 anys d'història, de mobilitzacions n'hem fet sempre. Per desgràcia, algunes que es van començar a fer l'any fa 50 anys encara ara serien vigents. Per tant, el nostre procés sempre és el mateix, no? Quan hi ha alguna cosa que veiem que no va, ens reunim amb l'administració portant unes propostes treballades. Si no se'ns accepta i veiem que això no avança, doncs ens plantegem les mobilitzacions, perquè moltes vegades tenen el seu resultat, i continuem amb les negociacions. Hi ha un moment per a les mobilitzacions i un moment per a les negociacions, i s'hi ha de ser sempre, tant al carrer com al despatx.
Hem parlat d'aigua, hem parlat també ara de la situació burocràtica en el sector i ara un dels altres aspectes és la fauna. I evidentment, si mirem cap a la Garrotxa, segurament molta gent ja sabem de què parlem, estem parlant dels senglars i dels cabirols, que últimament estem parlant molts i que, per exemple, des d'Unió de Pagesos, a banda dels senglars, demaneu que també es puguin caçar cabirols durant tot l'any. No sé com estan aquestes demandes, si podrà ser realitat o no.
Doncs sí, l'excés de sobrepoblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols, és un problema que patim tot Catalunya, però les comarques de Girona, doncs, molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també en danys a la ramaderia a nivell sanitari i també en accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient. L'any passat, Unió de Pagesos vam redactar una llei de gestió sostenible per a la fauna cinegètica i la vam presentar a tots els grups parlamentaris, però després va caure al Parlament perquè hi va haver eleccions i perquè això tirés d'alguna manera endavant, el que vam aconseguir és que s'aprovés per decret llei una sèrie de mesures que recollia aquesta proposta de llei que el que permeten és que si es dissenya un pla de control cinegètic en una zona determinada on hi ha un problema, doncs es pot actuar. El mateix pagès té dret a defensar-se les seves terres, entre altres mesures. A dia d'avui, i estem parlant que això es va aprovar al maig de l'any passat, només hi ha un pla de control aprovat, que és el d'aquí Girona Rocacorba, i tot i que hi hem presentat al·legacions, perquè una d'elles és el que dius tu, que puguem caçar doncs, el senglar durant tot l'any i totes les zones on hi hagi problemes, i que això s'extensi amb el cabirol, perquè no podem... Hem vist el que està passant amb el senglar, no podem esperar que es converteixi en un problema el cabirol com ara és el senglar, no? Actuem ja. Per tant, el que en demanem és això, que fer-ne una gestió sostenible. Ningú parla d'extermini, ningú parla que s'hagi d'acabar amb la fauna, i hem conviscut sempre, però és que hem arribat a uns nivells que ara ja és del tot insostenible. Quan hi ha gent que deixa de sembrar, que abandona terres, perquè ja no sap què més fer amb la fauna, això és un problema. Per altra banda, tenim cotos de caça que doncs, ens ajuden, sempre que hi ha un danys i se'ls comunica, doncs actuen, però n'hi ha doncs, que costa més. I per tant, llavors, quan els caçadors també són un problema, aquí hi hauria d'haver l'administració que els hi passés per davant i els hi digués, oi, aquí hi ha un problema, s'ha d'actuar. Si no ho feu vosaltres, ho farem nosaltres, ho farem venir qui convingui per fer-ho.
Aquí anava, a nivell de camp, a nivell de lloc quilòmetre zero, la fauna, evidentment, ara ho comentaves, genera molts problemes i, evidentment, si ho traslladem a pèrdues, no?, que és el que també importa, també no sé si hi ha casos de pagesos que s'han vist allò amb l'aigua al coll i que diuen que si no s'atura això, doncs la seva explotació doncs, perilla. No sé si, evidentment, això a dia d'avui passa.
Arribar a perillar l'explotació, potser no, però abandonar camps concrets, sí. Canviar el mètode de sembra, també. Ressembrar i tornar a ressembrar, que això són imports econòmics molt grans. Una cosa també són els camps de cultiu, que tot i l'augment de despesa econòmica que suposi la feina i tot plegat, doncs tens la possibilitat de regenerar-ho d'una manera o altra, però, per exemple, els camps de pastura, els prats de pastura, això no es pot ni llaurar ni sembrar, no? I llavors doncs, són terres que costa molt de recuperar. Per tant, és urgent actuar ja.
I per últim, ara que parlem de fauna, vam parlar fa ja uns mesos quan era 100% activa, estem parlant de la llengua blava. Raquel, no sé quina és la situació a dia d'avui, si la cosa va millorant, si per sort en deixarem de parlar-ne, no sé com està el tema.
A nivell de sanitat animal hi ha altres temes que ens preocupen més. La llengua blava ens preocupa més la posició de l'administració, que ens vol obligar a vacunar ara un nou serotip de la malaltia, que és el 3. La llengua blava és una malaltia que ni es transmet a les persones ni es transmet entre animals, sinó que t'ha de picar directament al mosquit perquè te la pugui transmetre a molts animals. Això fa que quan obliguen a vacunar aquestes vacunes, doncs, a vegades porta més perjudici als efectes secundaris d'aquesta vacuna que la malaltia en si. Per tant, a Unió de Pagesos el que sí que hem dit és que especialment el bestiar oví sigui voluntari a la vacuna. Però, de moment, ens la fan obligatòria. Com et deia, hi ha altres temes que ens preocupa més, que un d'ells és la tuberculosi. Van sortint positius. Sabeu que des de l'any 2021, 23, perdó, a Catalunya estem indemnes de tuberculosi, però això suposa unes mesures molt estrictes, que una d'elles és que si et surt un positiu de tuberculosi a la teva explotació, et poden fer arribar a sacrificar tots els animals. Per aquest fet, aquí a Girona, al Ripollès, ja hi ha hagut algun cas, però de moment no és com, per exemple, la zona de l'Alt Urgell, que en un any i mig portem 1.700 vaques mortes. Això posa en perill fins i tot la viabilitat de cooperatives agràries que depenen doncs, de la llet que feien aquestes vaques. Ens estem posant molt durs de cara a l'administració perquè es replantegi tot el protocol d'actuació i aquí també sí que demanem el que parlàvem abans de la gestió de la fauna. Aquest brot de l'Alt Urgell està més que demostrat que ve de la contaminació entre els cérvols i els senglars amb la fauna. La ramaderia extensiva és extensiva, per tant, està sempre a pastures i no podem tancar-la ni podem fer mesures de bioseguretat, com diuen ells, amb valles ni res. Per tant, el que hem de fer és mirar de reduir tant com es pugui els vectors de transmissió i de la mateixa manera que nosaltres ens fan matar els nostres animals sans, doncs que també gestionin aquesta fauna i rebaixin les poblacions.
Doncs en estarem pendents, evidentment, d'aquesta situació. Raquel Serrat, coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les Comarques Gironines, gràcies per atendre'ns. A banda de parlar del riu, de parlar de temes d'actualitat, i tant de bo, quan en tornem a parlar, parlem de temes que vagin bé per la terra i per al nostre sector primari tan important a la nostra societat. Gràcies per atendre'ns avui aquí als serveis informatius de Ràdio Lot i també d'Aula Televisió.
Gràcies a vosaltres.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.